Actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
...21 anys amb tu.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Iniciant la setmana parlant d'un disc nou i d'una exposició que ve precedida d'un premi. Comença la cultura IB3. Benvinguts.
Un nou disc de Capella és a punt de publicar-se aquest dijous. Mentrestant, també dissabte, actuant a l'Auditorium de Palma, i d'aquí uns minuts repassarem amb ells les motivacions d'aquest nou disc, intitulat Morgan, i també alguns fets importants dels seus primers 30 anys. Després, una conversa amb l'artista Pau Aguiló, guanyador del Premi Vila de Santanyí, d'arts visuals de l'any passat. Podeu visitar aquesta mostra en les seves obres fins al 18 de juliol a la Casa de Cultura de Santanyí. I acabarem el programa amb novetats musicals comentades pels autors i els intèrprets.
I tot plegat des d'ara mateix i fins les 7 amb en Lluís Fortesa, el control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio. Música.
Aquesta harmònica, Mònica, que ens ha acompanyat durant tants i tants de programes, i que té un motiu també que soni avui.
Avui sona, i de fet és l'inici d'una actuació en directe que vàrem fer, de fet la va fer en Víctor Urís, convidat pels membres de Capella, i a més Navego era encarregada, la veu solista, d'aquest tema, al cap d'un minut, no?, que ell fa aquesta intro i també toquen el final del tema d'aquest tema tan conegut, Dottie Redding, Sitting on the Dock of the Bay, que és una de les moltíssimes versions que han triat al llarg de la seva història d'aquests 30 anys els membres de Capella. Avui em volgut recordar també aquest tema de fons per saludar a Navego, també a en Joaquim, que han vengut com a representants d'aquesta banda en aquesta setmana tan important per vosaltres. Moltes gràcies per venir.
Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.
I aquesta relació amb en Víctor Urís, clar, han trobat aquesta actuació, però clar, no només s'ha de remuntar aquesta amistat en aquest dia, no? Fa molt d'anys, heu col·laborat sempre amb ell. Com ha estat aquesta relació per dedicar-li el nom del disc, que és Morgan, i que ja explicareu a què fa referència?
Bueno, la relació, cert, fèiem... ell mos va seguir des de que varen començar. De fet, hi havia vincles familiars i llavors sempre hem tingut aquest suport personal, musical, i gairebé una mica un poc de... sempre ho deia, no? Quan vàrem anar a casa seva la primera vegada que va obrir la porta ell en la seva cadira i el seu lloro, ja va ser com un enamorament, no? Perquè dius, ostres, quina acollida, quina... I per cert, preparàvem una col·laboració a l'Auditorium, que tenim anècdotes vàries d'aquest primer moment, i després, al cap de dos anys o tres, ja vàrem fer aquest concert en el claustre de Pollença, i ara que posaves la introducció amb record perfectament que jo deia, hosti, m'estic emocionant tant que no sé si podré entrar. I ho record també perquè quan comencen les primeres notes ja m'atrallada tant en aquella història de ostres, Bego, que te toca i estàs molt emocionada d'això que tens aquí es nu i no saps. I, bueno, i va sortir així.
Jo ara vull escoltar la boda de Bego, la posant, sí,
és aquesta, però he de dir que sabeu...
Amb un nu aquí.
En ses imatges sabeu aquesta emoció de Bego,
sí,
la veritat.
És brutal.
La sentirem cantar a Bego. De fet, aquesta actuació, aquest vídeo, el podeu trobar també a YouTube. I sabeu, aquesta emoció i Bego que l'escolta, el mira i un poc, bé, no... Clar, és un moment important, tard d'entrar, jo també estava pendent, però realment ell fa com un minut, no?, d'intro fins que tu entres a cantar, clar, i la resta dels companys canten també darrere, però clar, vosaltres dos estàu il·luminats. I a més, clar, tu vares seure per estar iguals com ell, no? I clar, vosaltres estàu acostumats a cantar dret, no sé si això també, cantar de seguda te canviava... te feia estar diferent.
El diafragma, se sent o no?
Me va encantar. Jo crec que seurem de vora ell i estar tan a prop. I sap què passa? Que en Víctor connectava dret... que si tu estaves dret, estaves dret, si estaves segur, si estaves darrere, si estaves davant. Tenia una, això, una aura que diuen ara, no? Que, idò, ell la tenia molt gran. I te senties tan a prop sempre que era... No sé, és que se feia invisible la cadira, se feia invisible tot. Començava a tocar i començava a xerrar. Moltes vegades en el seu discurs ja estaves tan a prop que, sí, bueno, que no tenia barrera, no té cap barrera. I és molt guapo perquè aquest bocí, en Joaquim vos explicarà perquè la part tècnica i musical l'han pogut extreure per incloure-lo en esmorran.
Ah, sí, sí.
O sigui que, bueno, ha estat una feina guapa.
Com ha estat
aquesta,
això, Joaquim?
Sí.
Bé, no, aquest disc s'ha anat cuinant a poc a poc i res, ha estat molt intencionat, però això sí que realment aquesta cançó era... Tenien clar que volíem fer una cançó per en Víctor. Vàrem estar també en els seus darrers moments, vàrem estar allà a l'hospital amb ell cantant i tocant l'harmònica, el que podia, era una cosa realment emocionant. I tenien clar que la volíem fer, simplement perquè la volíem fer i ja està. I, clar... Recordava aquesta introducció tan bona i vaig dir, ostres, si fèiem un blues amb aquest to i tal, podem extreure aquest bocí que hi està tot sap i introduir-lo pues, en moments de la cançó. Clar. Realment és emocionant. O sigui, no estem cantant i de cop entra, clar, és un poquet... És com si fos en nosaltres, que sempre seran en nosaltres, en certa forma, no? Però, clar, se fa molt evident.
I d'ara en Lluís mos farà aquesta màgia per escoltar la veu de Bego cantant aquest tema. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling, and then I'll watch them roll away again. So I'm just gonna sit on a dock of a bay, watching the tide roll away. I'm sitting on a dock of a bay, Western Tide. I let my home in Georgia. Idò, aquí aquest contacte, ara que en Joaquim m'explicava això, vareu arribar, clar, aquesta cançó l'heu feta després, no?, que ell mos deixàs, ell no la va arribar a sentir mai, no? Idò, Morgan és el títol d'aquest disc de Capella, que arriba aquest dijous, se publica, i dissabte teniu aquesta actuació tan important a un espai com l'Auditorium, que imposa, bé, vosaltres ja heu tocat moltes vegades allà, però bé, mos agrada veure molt que hi ha moltes entrades venudes, queden també, clar, encara queden espais, però la veritat és que teniu un gran seguiment, cosa que mos fa molt contents i que se nota, no?, després de 30 anys de fer música. Els discos han anat un poc... vull dir, no massa seguits en alguns casos, i ara ja tocava, no?, fer aquest. Ara mos heu de contar com seràs, dir si tots són temes originals o també teniu alguna versió, perquè heu anat de cada vegada fent més temes propis, Joaquim.
Sí, bé, s'ha de dir, a tots els discs sempre ha hagut temes propis i qualque tema tradicional, això també ho tenim clar. És evident, Grup a Capella moltes vegades pues, té un poquet aquesta tradició de fer grans estàndards de pop, de jazz, de blues, de tot tipus de música, fer-lo en sabó, és un poquet aquest malabarismes vocals, demostrar que pots fer aquelles cançons que se fan en guitarres i tal. No? Claro. Però sí que és vera que sempre hem anat nosaltres introduint temes nostres i tradicionals, simplement pues, un poquet perquè mos feia ganes, ni més ni manco. És cas, en aquest sí que és, tots són temes propis i són temes... també tradicionals, des de la nostra òptica, que diguem. I després hi ha un bonus track que ens feia ganes, també moltes ganes que anés en aquest disc. I bé, s'ha anat cuinant a poc, i també el darrer disc que fèiem així que diguem d'una temàtica més normal, perquè els altres tenim un poquet d'obligació en el tema de les Nadales, vulguis que no. Clar. Un grup a capella sempre, per Nadal té molta feina.
Vos esperen.
I, clar, esperen. I les Nadales se van repetint, hi ha un moment que has de fer coses noves, i sí. Clar, com que mos toncava un poquet, mos barrava el pas del disc que volíem fer, i anàvem fent temes i tal, i en el final mos han forçat un poquet la màquina i l'han tret, sí.
Clar, avui tenim dos temes nous, els dos avançaments que ja s'han publicat d'aquest nou disc, Morgan, i per això també hem posat cançons més antigues, les entre les quals també hi ha d'aquestes Nadales tan tradicionals que vareu publicar ara fa un parell d'anys. Però, si voleu, anem a escoltar com sona un d'aquests temes nous, si voleu, començant per Morgan, que, a més, té una portada, es disc, que bon, és un lloro dibuixat, així molt fresc, no?
Sí.
I amb ses plomes un poc a l'aire, sense acabar de definir sa figura, no? I que és aquell lloro. Record també que en Víctor tenia... a sa bústia de casa seva, el seu nom i el del lloro, perquè sí. Deia que sí, si gent veia que ell no vivia tot sol, no? Que...
No, i per si qualcú escrivia el lloro.
També, tot
podria passar.
Na Júlia, que és la persona... Na Júlia Dot, és la persona que mos ha fet tota sa part de disseny gràfic i això, quan li vàrem donar sa idea, bastant encantada, perquè veia tot això, tot un ventall de colors i de desplegament d'idees brutal, no? I el fil conductor ha estat, la veritat, és que ha estat fàcil amb aquest sentit, no?, que dona molt de joc.
Idò, anem a escoltar aquest tema que dona nom al disc de Capella.
Segueixes el ritme que ens travessa
sense barrera.
La música ressona.
Tu.
I en Morgan mou les ales.
I en Morgan mou les ales.
Com si entengués que el blues l'empany. Sembla conèixer aquest ritme que ens arrossega des del seu racó. Discret. Que fa sentir expressió sense paraules.
Expressió sense paraules.
Expressió sense paraules.
Ah! Teniu especialitats, per exemple, un que estigui més especialitat en aquestes veus que imiten més el vent, que imiten més la percussió, o diguen que tots els membres podeu fer qualsevol cosa, aquest virtuosisme vocal que vos acompanya?
Bueno, això, en Joaquim, com que fa els arranjaments, sí, ja pensa qui és que no pot fer allò, no qui és que ho pot fer, qui és que no pot fer tal, qui és que... perquè ja mos coneixem tant i sap, sí, els punts forts i els punts febles, que diu, bueno, amb aquesta tessitura i amb aquest efecte, vego tu això, no, si val, directament. I està bé, no?, perquè així tothom se sent còmode amb el que fa. Ara senties aquestes harmòniques i tal, en aquest cas no sóc jo que els afeim, però normalment també les que són més agudes també se fa en Esther, en Guillem més percussió també amb ell, bueno, però la veritat és, per exemple, un dia en Esther també fa percussió, en Carlos, és que depèn de la cançó, depèn del moment, depèn...
Hi ha certes línies vermelles, però en general...
En general, som un poc multiusos per necessitat.
Tothom ha d'empenya, si no,
per necessitat mos fan fer coses que dius, anem, i tal, però després hi entran bé.
I mireu de repartir-se, que tothom tingui una veu solista, o...
Sí, clar, també és un poquet la riquesa, no?, en aquest sentit. El concert és molt dinàmic perquè tens solistes contínuament són diferents, canviant d'estils, i clar, fa que tot sigui com molt, molt dinàmic, els concerts. La gent se troba bé per això, perquè hi ha canvis continus, i a més el fet de veure que tots canten també com que s'encomana un poquet, i la gent del públic també s'enganxa a cantar, i bueno, està molt bé, sí.
Ja que parles del públic, abans pensava, hi ha un relleu generacional? Se va renovant, o diguen que els fidels que han crescut amb vosaltres se nota la seva presència? Perquè, clar, hi ha grups que se transmet un poquet de pares a fills. Jo no sé, ara em recordo de La Granja, que vos, sí, xavales de 20 i poc, i tu estàs aquí per ton pare.
Exacte. Sí, això mos passa, que dius... bueno, fent concerts i dius, és que ha pujat la mitjana de l'edat del públic, no? Però després també tens aquell grup de, jo què sé, d'adolescents, que no, ja sigui perquè els pares mos han seguit o perquè també, clar, tots són mestres o profes o d'aquí o d'allà, sí, i que els hi fa il·lusió veure, ostres, en Joaquim, que és el meu profe de música, canta, o en Esther, o en Carla, o en Sofi, que estan aquí, o en Guillem, clar, tots a vegades mos fa ganes veure men que fa fora de l'aula. I també tenim això, tenim aquest vincle amb la gent jove perquè hi feim feina i perquè tenim fills adolescents i, bueno, també tenim aquest record. I és guapo.
Els fills de la banda, Ivan?
En els concerts així importants, sí. Sí, perquè a més que mos senten assajar i mos senten, jo què sé, inirbis i ho duen i tal. No, i a més que els hi fa il·lusió. I també hi ha èpoques com de dir, no m'embossis, ja no puc més de Nadales, això també, no puc més, no tal... però després també veus que canten les cançons dins la dutxa i dius, ueps, qualque cosa aquí ha calat.
Ha calat, sí.
De fet, l'any passat vareu fer els 30 anys de Capella, per això també encara poden celebrar en guany, no? I ara que sortiràs disc, vull dir que estirem un poc la celebració. I bé, heu explicat, o vareu explicar en aquell moment, que heu viatjat molt, sobretot a Europa, especialment a Alemanya, on allà heu omplit sales de concerts, on el públic anava a veure un artista que no coneixia, i encara així tot hi anava. Aquí s'enyora un poc... aquesta dinàmica, bueno, aquesta filosofia...
Fa enveja en aquest sentit, sí. Sí, fa enveja perquè també jo entenc que forma part de la seva manera de... soci, el veuen d'una manera que simplement surten de casa seva i van a un espectacle i se poden tirar 3, 4 i 5 hores, que de vegades també són concerts. Nosaltres no estem avasats, eh? De fet, una vegada ens van demanar un concert de 3 hores que nosaltres varen quedar realment se pot dir a coenats de dir, ostres, hem de cantar 3 hores seguides.
El nostre clar, tècnic, sobretot.
Ho plantegen que cantes una hora i tal, després com a cassó, pensa prenent una copa, pim-pam-pum, després fas una segona part. Tenen un altre concepte en aquest sentit. Però sí que la sorpresa és aquesta, que, jo què sé... teatres de 2.000 i pico persones i dius... I també me'n va venir una parella, va ser molt divertit, perquè van fer un concert previ. Ah, me'n va encantar, voldríem venir aquí a Gewandhaus, se deia, allà a Leipzig. I pues, claro, si fa 2 mesos que estan ses entrades esgotades, no poden comprar.
Wow.
I clar, me'n va sorprendre realment. Ostres, dius... És un altre...
És una cultura musical molt diferent de la nostra i fa un poquet d'enveja.
Sí.
No?
Totalment, sí. Absolut.
Per repertoris clàssics, per repertoris...
Buah, sí.
I tot d'una ja... Hi ha un moviment, o sigui, tu fas el concert i tot d'una ja te ve un professor d'universitat, jo és que tenc alumnes i si poguéssiu venir, vam anar, ja va ser tota una experiència en aquest sentit, de veure realment que és tota una xarxa cultural, no hi ha un interès cap en això. Mm. I clar, m'ho demanen també moltes vegades cantar precisament en català. Que era una cosa que els agradava molt. També pensa que tenen, en aquest sentit, música capella, tenen moltíssima cultura, molt de grups, ja aquests estàndards els tenen molts sentits de molts de grups, i clar, cercava molt també pues, que els mostràssim un poquet lo nostre, no? I realment tenia una acceptació que també era emocionant, era una cosa que mos cridava molt l'atenció, sí. I tant de bo aquí fos un poquet... semblant. Jo crec que aquí la gent disfruta tanta més la música, de fet, però és un poquet descostum aquest. Jo crec que és una qüestió de rutines, de costums, de manera de veure soci, no?
Això sí, és... de sortir també de la zona de confort per anar.
Efectivament.
Clar, això és una... Ja, Alemanya, Àustria, Suïssa, sí. Costa molt poc, sí. I aquí costa una mica més.
Sí.
I combinar tot això de la música, aquestes sortides, entre tots... no deu ser fàcil, a més tots teniu molta feina a l'ensenyament, en definitiva, la majoria, o no sé si tots.
Sí, sí.
Però bé, com ho combineu? Teniu dates a Europa, hi ha festivals, perquè clar, vosaltres ara parleu de trobades, de gent que canta en sa veu, a capella, però hi deu molts altres espais on també vos conviden, no?, a participar, encara que també hi hagi altres... bandes o grups que toquin amb instruments, no? A quin tipus d'espais o de festivals o encontres vos solen convidar?
Ha estat una mica variat, això, no? Perquè tantes... vàrem anar a Àustria, també, a un festival de Voicemania, que era un festival també molt de veu, però no... molt obert, no? Hi havia tema jazzístic, però també hi havia gent de per tot el món. I després hi ha festivals com a més, més monogràfics. Però com que Capella encaixa per tot...
I festivals de música normal, que nosaltres fèiem un dels dies.
Exacte, un de jazz, que vàrem anar i era jazz.
En principi, sobretot, passava molt, que era una cosa que ja m'ho cridava molta atenció, mos convidant a filles de teatre.
Ah, també, sí.
Sí, has fet, de sortir 7 persones damunt l'escenari.
És que és molt performàtic, allò
que fes. Sí, els cridava molta atenció i per això també... Jo què sé, m'han fet molt de premis, som fent de banda sonora dels premis, però molts, lo més sonat va ser quan vam fer els premis Max, que
sí,
nosaltres
sí,
sortíem i entràvem i érem pues això s'ha repetit moltes vegades.
Quina experiència, no?
Sí.
Ja
bueno, tocar molt d'àmbits en els quals pues, tenim cabuda. Vàrem fer, jo, per exemple, un dels moments que sempre recordaré i tenim la foto amb ell i tal, vam fer de teloners d'en B.B. King. Clar, i de primera ser una cosa que també que... Uf, dius, això no sé, va casar totalment, va quedar molt bé, saps? Sí, en l'orquestra, són molt versàtils en aquest sentit, són molt maleables.
Són les 6:27, estem entrevistant a Capella, en 3 de dies, se diu Morgan, i estan amb nosaltres a Neve Goy en Joaquim.
Tot allò que em mira i pots una altra nit m'aproparàs la lluna i jo arribaria tocar-la amb els dits. M'agrada el sol dels teus ulls, m'agrada. M'agrada el sol de la mar, era el teu somriure de tanca. M'agrada, voldria cantar-ho només un cop més, com m'agrada. Pots un dia el nostre dia arribaria. d'emoció, però mentre enyor les hores d'aquella passió, no deix de somriure.
I aquesta és una altra dels dos temes que s'han avançat d'aquest nou treball de Capella. Uh-huh. Aquest dissabte el presenten a l'Auditorium de Palma a partir de les 8. Anireu, com sempre, així, de negre, alguna cosa especial, alguna coreografia, convidats...
T'imagines, després de 32...
Aquest blau que dius, veus, és molt xulo, també.
Xulíssim,
sí. I a més, m'he fixat en un detall.
Quin detall?
Home, que fa joc en les arracades. Ah. Tot i que tens els cascos de lluny.
Molt bé, molt bé. Però sí. I de no aniran de blau, perquè t'imagines després de 32 anys canviar de color? Ja, no pot ser. No, aniran de negre i serà un espectacle molt a capella, molt nu, en aquest sentit, però molt arropat per tema tècnic, o sigui, els nostres tècnics mos coneixen i mos han fet créixer i han cosit aquest disc en nosaltres i tenim uns audiovisuals fantàstics i un joc de llum també espectacular i en Paquito s'ha comprat una taula de so i estem tots super mega emocionats perquè tothom està com apostant molt a part d'això, de que mos sentiguem molt bé damunt l'escenari. I la veritat és que això, en Pau també està fent molta feina amb aquest, bueno, en el sentit aquest que estiguen molt còmodes i que les veus puguin sonar bé.
Què has fet als audiovisuals, per curiositat?
Hem agafat uns que ja teníem, que havia fet per Esmunt River, en Josi Malis, i, per exemple, amb el tema d'Spin Panther i això, que és un dels essencials del concert. I després, na Júlia Dot, a part de fer el disseny gràfic, també hem aprofitat perquè fos ella la que anàs també destapant aquest Morgan a nivell visual. I té un fil conductor guapo. I llavors, durant tot el concert, se van desvetllant com a petits, això, cosetes que mos fan... Exacte, que mos fan conèixer més en Morgan i acabar amb així de manera més apoteòsica.
Molt bé, i es diu, surt en format físic, en CD.
Sí.
Se trobarà dissabte per comprar? O...
Sí,
allà se pot...
El tindrem, el tocarem, el veureu i el comprareu. O sigui, que és fantàstic.
I tenia curiositat, en aquells llocs a on aneu a tocar per Europa, després tothom deu comprar CD, no? Si en teniu abastament, els ha de bo esgotar o no? No hi ha aquesta...
Sí. No, és en aquest sentit, sí, ja t'ho dic.
I mos passa una cosa molt curiosa, lo que ara que mos demanes per tema d'Alemanya i això. Vosaltres sabeu que sempre dia 25 de desembre anam a cantar en el Teatre de Manacor. I ja és com un... Bueno, ritual. Ja és tradició que nosaltres dia 25 celebram Nadal i en lloc de fer sobre taula molt llarga, mos aixecam i mos anam al Teatre de Manacor i feim el concert. I és un concert que... És brutal perquè sempre està ple. El Teatre Manacor sempre està ple. 800 persones en el Teatre Manacor cantant Nadal el dia 25 de desembre. I ja fa més de 10 anys que feim això. I és brutal. I clar, hem començat a veure que hi havia sempre un parell, 3, 4, 5 fileres de gent d'Alemanya. I tot va ser arrel de... que varen venir a un dels festivals i després a mesura que ha vengut família, com que són dates assenyalades, que ve gent celebrant el Nadal i cada vegada són més que venen i que mos recorden, és que jo vaig ser en el concert de Leipzig i jo vaig... Bueno, recordeu que cada any venim i d'on guany hem vengut en no sé qui i tal. I és brutal perquè deien, com és... que més que i canten les cançons en català. És brutal, perquè les darreres vegades dius, ostres, saben les Nadales nostres. Es fum, 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 el canten com si, bueno, com si fos seu. I és un tema que bueno, que se va fent...
Quin orgull.
Això, no? Sí, gota d'oli, i és guapo, és molt xulo.
Molt guapo, molt xulo. Ho deia també això de la banda de CDs, perquè ara pareix que no va tan bé, no? Però realment, en aquestes actuacions que teniu... especialment a fora, no? Tal vegada sí que li podeu o li treus profit en aquesta part.
És complicat, és format físic, perquè realment, si tu penses també en el dia a dia el que fas, tires molt de plataformes i tal. El que passa que quan tens un concert, primer és un moment especial, i després també, vulguis que no, vull dir, el fet que tinguis en ses mans, tota sa part també gràfica, les lletres, els dibuixos, tot, llegir allò. És vera que tens tot un clic en l'ordenador, això és real. Però és vera que, bueno, és com un poc... un poc fetichisme, un poc... ja
romàntic.
Sí, 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 aquest punt. Que també per això estan tornant els vinils i tota aquesta història, i perquè realment quan agafes un vinil, que ja t'he dit, jo faig ús de les plataformes i tal, però agafes un vinil i t'estàs una estona mirant-lo i tal, i...
toques.
Vull dir que no, és una altra experiència.
Molt bé, i ara, bé, aquest dissabte és la gran presentació, però després supos que hi haurà més actuacions en l'estiu i tal vegada també anireu a les altres illes. És un... això
sí, això, però volíem remarcar, vull dir, en les condicions que farem aquest pràcticament serà única, vull dir, perquè tenim tots els...
els mitjans.
Els mitjans tècnics, tenim la sala, tenim a nivell de... o sigui, és 100%. Després, pues, clar, evidentment, a lo millor pues, no anirem amb projeccions, o no anirem amb això, no anirem amb l'altre. Concert com a tal, pràcticament és un concert únic, quasi, podríem dir, eh? Sí.
Molt bé, però teniu... aneu a les altres illes sempre?
Sí, bé, aquest estiu encara no, supos, estan organitzant. És complicat el tema de les illes, no te pensis tu, és més fàcil anar a Alemanya que a Menorca, quasi, quasi.
Sí, a vegades sí, a vegades sí. Però bueno, que estem amb això, estem programant gira de Morgan.
I, que bueno,
sí, sí, estarà... sí, mos fa il·lusió. Però sobretot això, si qualcú dubta, que venguis 23, perquè serà això, anirem a tot, no?
Vull tota l'essència.
Tota l'essència i tot s'equip allà.
Bueno. Que bé, i d'enhorabona pel que han sentit ja de moment que són aquests dos primers temes que heu publicat.
Moltes gràcies.
Vigo i Joaquim, bueno. Gràcies i molta enhorabona també a la resta dels membres de Cap Tela.
Sí, gràcies. Sí. Moltes gràcies.
Només la teva part. No necessites més per arribar on ets tu. No necessites més per arribar. M'agrada el sol dels teus ulls, m'agrada.
Ràdio és entreteniment. Wine Days Deo Binissalem, del 22 al 31 de maig. El divendres 22 de maig, a partir de les 6:30, t'esperam a la festa Wine Days al claustre de Sant Francesc de Palma. Vi, gastronomia i música en directe amb bons cellers i tapes eco, amb venda anticipada. Consulta el programa a binissalemdeo.com. Wine Days Deo Binissalem, cofinançat per la Unió Europea.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Algun costum abans d'anar a dormir que mos ajudi a dormir millor?
A llegir un conte amb els meus fills.
Mirar les meves plantes i cada vespre les miro un poc.
Me van dir que posés o la ràdio fluixet.
Rentar dents, rentar cara.
I me passes fil dental.
El darrer que sol fer, dona-li una bona besada.
Vaig tan agotada que caig com una pedra.
A IB3 Ràdio, a les 10 del vespre, entre avui i demà. De dilluns a divendres, amb Araceli Bosch.
I me despert 7 hores després.
Oh,
L'Aviador i Vetres Ràdio.
Sis i 38 minuts, continuem el programa. Ens acostem avui a un artista que va mereixer el Premi Vila de Santanyí, Francisco Bernaregui, d'Arts Visuals, estem parlant del 2025, i que ara presenta proposta de Fora Vila. Es va inaugurar divendres passat i es pot veure fins al 15, fins al 18 de juliol d'aquest any a la Casa de Cultura de Santanyí. Pau Aguiló, com estàs?
Molt bé. Dibuixant, ara mateix.
Dibuixant. Molt bé, m'encanta que puguis parlar més per un programa de ràdio a l'hora que dibuixes. Pau, estem parlant d'obres creades entre el 2020 i 2025 que tenen una història, una intrahistòria que anirem comentant al llarg de l'entrevista, que tenen també una inspiració múltiple, diria. Pot ser demà la petjada que t'han deixat a llocs bastant diferents, des d'un poble d'Irlanda fins a Londres, ni més ni manco?
Sí, bé, tota l'obra està feta a Londres i, clar, és bàsicament tot el millor que m'he anat quedant aquests anys, de tota la producció que he fet. I, evidentment, la influència és tan variada com 5 anys ho són, no? És a dir, hi ha molt de... És una obra molt personal, és el que m'he anat quedant per allò.
M'interessen molt, Pau, les circumstàncies en les quals vares crear a Londres aquestes peces, perquè feies feina dura, a més, molt física, i això també t'obligava a crear quan tenies temps, òbviament, i moltes vegades jornades molt intenses i molt llargues, no?, per aprofitar precisament aquest temps lliure, entre cometes, que tenies, perquè en realitat estaves fent dues feines totalment diverses.
Sí, al principi a Londres pues, no va ser gaire fàcil i clar, jo vaig anar allà amb l'universitat, vaig aplicar, jo volia anar a Alemanya i ma mare em va convèncer d'anar a l'universitat i jo vaig dir, pues, provem a Londres. Vaig ser la darrera generació que de la Unió Europea que va poder anar cap allà amb tots els drets i pues, evidentment vaig a la feina i a la vegada estudiar i a la vegada pues, estudiar a pintar. I va ser... Els primers anys i mig, dos anys, van ser molt caòtics, en el sentit que em vaig adaptar a una realitat completament nova. I clar, són obres realment potentes i que van en el punt, en aquest sentit. Que també molt investigatives.
Clar.
Sí.
O sigui, estudiaves, feies feina... I, a més, creaves, perquè te vas graduar el 2023 amb Belles Arts, a l'acabar el Col·legi d'Arts.
Dic estudiar, però estudiar ja no està tan... A més que s'han quedat a Espanya i han estudiat Belles Arts, ells pues, fan una hora d'història de l'art, una hora de dibuix, una hora de tal. Uh-huh. Allà a la Terra te donen un estudi, jo podia emplear l'estudi de 10 hores en el dia.
Vale.
I després hi havia tallers i en total, en 3 anys, 9 unitats que s'havien de completar. I tu fes un estudi pictòric, realment. Els estudis que anaves fent aquests anys és pictòric, és de prova de materials, de recerca, sempre sentat a la pintura, no?, sobre la tela. Però clar, quan m'ho fes d'estudi, m'ho pintar, realment.
Sí, sí, clar, estudiar era posar-ho en pràctica. M'ha cridat molt l'atenció de tot d'una, els colors molt vius, els traços, les figures, i també el fet que són peces molt distintes entre elles. Jo presumés influències molt, molt diverses, en Basquiat, Chagall, els cubistes, l'expressionisme, el simbolisme de Munch, l'art urbà. Clar, t'hi reconeixes, no?, en tot això que t'estic comentant.
Sí, no, completament. Sempre em costa un poc recordar noms específics, però sempre m'ha agradat estudiar imatges.
Sí,
ja. I estudiar no tant moviments o artistes en específic, però imatges. Qualsevol imatge que em crida l'atenció, l'estudi. M'agrada veure com està composada, fixar-me. I això va construint a poc, pues, poc una matèria gris que tenc en el cap, que després puc mullar. Que si compares aquestes peces amb les peces que venc o que posen al mercat a galeries comercials o que ofereixen a nivell privat, són completament diferents. Aquestes peces són molt més subconscients, la majoria estan fetes de vespre, altres hores del vespre, i són molt més estan tretes de dintre, no? D'una forma, no són tan reflexives, en aquest, són més pures en aquest sentit.
Mm-hmm. Oníriques, pintura, també fosques. Sí, sí. Fosques, no m'estic referint a escolors, sinó fosques perquè surten d'un lloc un poquet més fosquet de la teva psique.
Sí, no, completament. De fet, jo he pintat poques... he pintat pocs somnis, o he somiat... Uh-huh. He somiat molt en pintures, però que les hagi pintat poques, i n'hi ha en aquesta sèrie n'hi ha dos. Bé, en aquesta sèrie, en aquesta mostra, n'hi ha dues peces que les he somiades. Per tant, sí, és molt... Tornes de subconscient, i clar, a més, d'una forma molt, molt lliure, perquè són obres, com ja he comentat, pues me les he quedat per jo, que al final, quan un pensa que ha d'oferir algo, ja no dic un mercat, sinó mostrar en si, mm-hmm. pues, això influeix com pinta un, malgrat un volia, no. Per millor o per pitjor, i aquestes les vaig fer per jo.
Per tu, eh? Sí, sí. M'assemblen perfectament... vendibles, si me permet l'expressió, o sigui, no, està bé que estiguin fetes per tu, però
sí, bueno, o sea... clar, no, a veure, o sea... vull dir, però sí, no, no, jo és que igualment m'agrada més fer, ara just estic dibuixant la pròxima mostra, mm-hmm. que serà a Palma de novembre, sí. a la sala Pelaires, i m'agrada tenir un punt més classicón, no, al final...
més que
sí,
com Pau implica també, diguem, més identificable en el sentit de, bueno, referències, no tachar d'artistes concrets, però com més assumibles per un ull, diguem, més mainstream. M'aixarres d'això?
Clàssiques m'has fet més perquè la mostra que tenia és l'individu o és el personatge en si. És el personatge... N'hi ha qualque peça que el personatge està incert a un escenari, però quan dic classes me'n refereix més a una pintada des del punt de vista d'una escena on incertes un personatge o el personatge és part del paisatge, no? Un paisatge, una escena... Aquestes pintures són pràcticament totes un individu. Sí que n'hi ha que són el paisatge, però és com no està tan definit, és molt més... té tanta vibració el color, la saturació és tan forta que és més un mal somni o una febre, diguéssim. No és tan relamit, ni la pincellada, ni... va més en el punt, va més en l'essencial del missatge, diguéssim. Mm-hmm.
Pau, xerra'm un poquet de la teva infància, perquè me sembla interessant. No se tracta aquí de posar-te en el divà i que jo faci de Freud, però és vera que comentes amb la fitxa, diguem, que acompanya l'exposició, que te vares criar, diguem, i créixer en un entorn molt determinat, amb pocs inputs, diguem, tecnològics, i supos que això t'ha influït bastant, no? I a part, ta mare va tenir el bon gust de dur-te a grans pinacoteques on te vas començar, diguem, empapar d'aquests grans mestres, no?
Sí, jo la meva infància va ser entre Palma i el Gaida, però majoritàriament el Gaida. Jo vaig anar a escola de Sant Josep Obrer tota la vida, pràcticament. La meva família són de Pere Grau i... Mm-hmm. I un pare i una mare quan estiguin cercant casa pues van trobar una fora vila, i mon pare i tant mon pare com mon mare a aquesta època pues eren més hippies, mon pare encara ho és, i passaven, suaven d'internet, a aquesta època pràcticament ni arribava a ser senyal, no recordo que tenien molt poc canal de televisió, és que no arribaven, de fet tenien Estrescat, cadenes catalanes locals i de tres, evidentment. I poca cosa més, mai hi ha hagut internet a casa meva, tenia les meves joguines, Playmobils, i a l'escola no solia prestar massa atenció, estia sempre dibuixant, i això m'ho deia a casa meva, i seguia dibuixant, sobretot a hivern, quan no podia estar fora. Al final, a casa meva és un anell i és bastant humit, és una zona bastant humida de Gaida.
Sí.
I gran part de l'any, doncs, com a nit, solia estar dins casa meva dibuixant. Bàsicament. Això, clar, m'ha influït molt, evidentment. M'ha influït moltíssim.
Que bé.
La falta també aquest aïllament, i jo soc fill únic, i estar allà tot sol, pues influeix, clar.
Clar, i supos que no sé si en aquell moment ho valoraves i eres capaç d'agafar aquesta distància i agrair això que estaven fent aquests pares amb tu, o eres d'aquells que també seria normal, no? Que deies, a veure, que també vull ser com la resta un poc, no? No sé si tenies aquesta dualitat o...
No, bé, ara... No,
amb la distància, no, que se pot...
No, però sí, bé, m'afascinava molt quan anava... Tenc un amic que som amics de infantil, allà a Sant Gondleu, a Sant Lluís de Pobrer, que ell tenia son pare i jugava videojocs i m'afascinava anar a casa seva i em passava de repensa Play 2 i em flipava quan anava a cada un cosí i deia, bueno, pues això, però després ho raonava i sempre m'agradava més idea de tenir les joguines físicament. No em tenia molt bé el concepte de tenir alguna cosa digital i no poder...
Sí, una PlayStation, per exemple.
I fer el que volguessis. Jo sempre, a Nadal i al meu aniversari, he demanat Playmobil. Mm-hmm. Al llarg de l'any vaig fer una col·lecció i, clar, jo volia jugar, no tocar les coses.
Sí, sí.
M'atiraves i dibuixant també és algo molt matèric. M'agradava tenir-ho. I no, en veritat que no m'importava massa.
Jo pensava que els Playmobils eren més de la meva generació, no sabia si que encara... que encara, no sé, que els nens i les nenes jugaven.
Jo m'agradava, tenia moltes pel·lícules de western, veien moltíssimes a casa meva.
Que va.
També a casa meva Pedina i a Pere Grau sempre em posava unes westerns de DVD3, justament.
Uh-huh.
I, clar, els Playmobils pues, tenien els vaqueros i m'encantaven. També una de les primeres pel·lícules que vaig veure era una pel·lícula medieval, Excalibur, crec que és sí. Del 80 i pico, la vaig veure amb VHS, que van tenir VHS gran part de la meva infància,
sí, sí.
I m'encantava, i va també amb els cavallers de Playmobil. Yeah, però pues, altres joguines no m'oferien, i com que era un univers més cohesiu, i m'agradava més de nens.
Després te vas relacionar amb el graffiti, no? No sé si va coincidir en que vas deixar un poquet al camp, vas anar cap a Palma, o...
Pues sí, bé, això, quan vaig entrar a l'adolescència vaig deixar de dibuixar com ho feia, d'explorar el tema de pues, aquarel·les i dibuixar llapis i vaig tenir una època, pues, com tots, de fer el que volia, estar tot el dia por ahí, al carrer, realment, amb els meus cosins per Palma, la zona de Son Oliva, Pere Grau, Son Gondleu i tal, i vaig entrar en contacte amb el graffiti i sí, vaig fer coses.
Mm-hmm. En què estàs ara, Pau? Perquè, clar, l'exposició ja està, se pot veure repetint fins al 18 de juliol a la Casa de Cultura de Santanyí, però, clar, imagino que no deixes de crear, m'estàs xerrant de pelaires, això ja està tot, diguem, tancat, en el sentit que ja saps tot allò que es posaràs allà, per exemple?
Bé, doncs, sí, tinc molt clar aquesta visió de lo que vull mostrar. Mm-hmm. Ara me queden... tres dibuixos per completar, perquè justament demà tinc la reunió amb el Federic.
Sí.
I bé, també he d'esclarir unes coses de logística, perquè clar, no és només pintar, s'han de fer les teles, s'ha de fer tot, i hi ha molta feina darrere sempre a nivell logístic i a nivell pràctic, no?, de muntar una pràctica d'estudi. Però més o menys ho tenc clar, sí, sí.
Mm. Bé. Que bé. Te volia demanar un poquet una opinió sobre el panorama artístic. T'anava a dir a les Illes Balears, però específicament de Palma, on s'estan movent moltes coses. És veritat que hi ha grans noms com Cabrita Reis, Plensa, evidentment la retrospectiva de Miró, ara arriba Caterina Grossa, a Sa Llonja. Noms que també és veritat que conviuen o coincideixen amb artistes locals a 300 metres a la millor que estan exposant en Esbaluar o una galeria petita del centre de ciutat, no? Han tingut l'Arc Colony fa poc, s'està projectant d'un edifici de gesa que tindrà com a mínim part també d'art contemporani com a contingut. Te sembla que tot això està generant sinergies que al final beneficien els artistes joves, per entura com tu?
Sí, és a dir, crec que el panorama mallorquí i balear, per extensió, és molt ric.
Uh-huh.
Molt ric. No sé com espera, perquè a Calla la Fira visc a fora i no estic al dia, és impossible sempre estar al dia de tot, però
clar.
Des de fora, des de la meva... subjectivitat, pues que hi ha molt de moviment, el fet de que hi hagi tantes galeries que estiguin obrint, que hagi vingut una fira internacional com a Marco Loun, i que bé, a Mallorca jo crec que tenim moltíssim de talent, ja ni siquiera a nivell d'arts visuals, a nivell de design, i crec que hi ha molt de talent. I, clar, bé, el panorama, tal vegada trobo a faltar més residències artístiques.
Sí, això sí.
I tal vegada no les conec totes, sé d'on jo m'entràs, després està bé molt la residència, que bé, que funciona, no és que sigui una cosa, perquè va ser un hotel d'hiperluxe, etcètera. Mm-hmm. No, però no conec massa programes, tal vegada falta això, tal vegada també falta a nivell estudis, és a dir, una cosa que funciona a Londres, hi ha empreses que, així com hi ha empreses que es dediquen a llogar pues, trasteros i tal,
sí,
no? Hi ha empreses allà que es dediquen a llogar edificis, a separar-los, edificis d'oficines i a triar espais per estudis d'artista, no? I es crea moltíssima comunitat en aquests espais, en aquests edificis, moltíssima. I a més ho fan de formes molt econòmiques, per exemple, ells tenen un programa, es diu Angel Guardians, que juguen un edifici que està en tramitació a nivell de SUS en si, i aquests anys que se tramita un projecte gran a Londres, pues, l'amo d'aquest edifici, o qui sigui una empresa o un individu, pues, s'ha d'emplear. Pues, es juguen aquests edificis a meitat de preu, aquestes empreses o associacions sense ànim de lucre, que també n'hi ha moltíssimes, lloguen aquests edificis, se'ls divideixen, són els edificis d'oficines, i mentre està en tramitació l'ús, pues, són estudis realment barats. I això no sé de cap, no tinc notícia de cap.
No està engreixada aquesta maquinària aquí encara.
No.
I seria interessant, la veritat, sí.
Sí, no, i seria relativament... clar, a veure, jo de legislació, pues no sé, però és tan senzill, a més, sense temperatura que tenim tan bona aquí, jo que venc de Londres, pues, tu m'apres un cel, és un edifici que estigui en desús, que estigui abandonat, i és molt fàcil convertir-lo en estudis, i al final un artista realment basta que tingui un sostre i quatre parets i ja va beníssim, no va falta gaire calefacció ni grans luxes.
Ja posa l'octau. I ja sabeu, de Foraville se pot veure fins al 18 de juliol a la Casa de Cultura de Santanyí, a càrrec de Pau Aguiló. Tindrem ocasió de parlar també d'aquesta exposició per l'Aris. Pau, enhorabona i moltes gràcies.
Valtros, moltíssimes gràcies a Valtros.
Vinga, vagi bé.
Tres ràdios, informació. Na Martina té 13 anys. Li agrada vapejar amb els amics. El que no sap és que respira substàncies que provoquen afeccions pulmonars molt greus. En Joan té 17 anys, pren sovint begudes energètiques. El que no sap és que afecten la salut mental i que mesclades amb alcohol potencien la seva perillositat. Ells no ho saben, i tu, informa-te'n. Molt prest podria ser massa tard. Govern de les Illes Balears.
El sol que no surti avui.
No et perdis la gala dels premis dels teatres i auditoris públics de les Illes Balears amb el màxim glamour al Teatre Principal d'Inca. Presentada per Inés Mateu i Xisco Nadal i amb concert gratuït de Maria Heim per tancar la nit. 22 de maig a les 20 hores. Entrada gratuïta amb reserva prèvia. I en acabar, brindant per la millor cultura.
L'Aviador i Vetres Ràdio.
Mònica, i acabam avui, hem tingut música de capella a l'inici, acabam amb més música.
Exacte, i a més sentirem en Pau Vizcaíno, que mos presenta aquest nou avançament del seu futur disc, es 25 sin carnet. Anem a escoltar-lo a ell.
Hola a todos los oyentes del Aviador. Un gusto, aquí Pau Vizcaíno. Os voy a presentar un poquito la canción que vas a escuchar a continuación, que se llama 25 y sin carnet. Es una canción que compuse junto con mi gran amigo y compañero de batallas Óscar Puigcercós, que tremendo solo se hace en la canción. Y nada, narra un poco mi vida, mis relaciones, tanto familiares como de amigos, incluso un poquito de amores, y mi mayor problema a día de hoy, que no tengo carnet de conducir. En ese momento, cuando hice la canción, eran 25 sin carnet. A día de hoy serían 26 sin carnet. Esperemos que de los 26 no pase, porque si no, lo voy a tener complicado. Y nada, espero que os guste mucho. Esa ha sido una canción funky, hip hop, pop, muy fresquita, con mucho groove, muy divertida de escuchar. Y a ver si os gusta. Un besito. Gracias.
Idò, en Pau Vizcaíno acaben per avui. Ja sabeu que en un minutet les notícies, Mònica.
Idò, sí, quedem amb aquest tema i aviat sortirà el seu disc. Adéu.
Cuatro críos y tengamos